El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio. Què tal? Molt bona tarda. Avui a Constantí Ràdio encetem un nou programa, el Club de Sisè, un espai on els alumnes de sisè de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà de Constantí ens llegeixen contes. Un programa que s'emetrà tots els dimarts a 8:15 del vespre aquí a la sintonia de Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, un espai que després podeu recuperar al servei de podcast de Constantí Ràdio a través del web www.constantiradio.cat. En aquest primer espai s'estrenen els alumnes de sisè de l'escola Sencelles de Constantí. Escoltem els contes que ens porten.
Tot és gratuït si veritablement ho necessites del cicle superior de l'escola Avers Esperança. Ja fa temps que m'hi vaig fixar quan passava per Barcelona amb la mare o el pare que havien moltes persones assegudes en alguna cantonada a la porta d'una entitat bancària, a la rampla on el passeig marítim de la Barceloneta, demanant diners per menjar o dormir, tapar-se amb cantrons. La veritat és que la primera vegada que m'hi vaig fixar, vaig parar l'atenció, vaig sentir com una mena d'esglai al cor. No m'hi vaig fixar mai, potser perquè era massa petit i estava pensant d'altres coses. No ho sé, però va ser com una bufetada, no entenc res.
Va ser un dia durant les vacances de Nadal. La mare va entrar en una botiga a comprar diverses coses i el pare i jo ens vam quedar fora perquè ja estàvem molt cansats. De sobte vaig fixar-me que al costat dret de la porta d'entrada a la botiga hi havia un senyor, més o menys de l'edat del meu pare, que estava assegut a terra amb un gos al seu costat i un pot on duia unes quantes monedes. També tenia un carro, com el dels supermercats, on duia una manta, ampolles d'aigua i poca cosa més. Va ser una imatge de la qual no podria treure la mirada. Què estava fent aquell senyor allà? Havia caigut, però era molt estrany, perquè si era així, ningú no l'ajudava a aixecar-se. Li vaig preguntar al pare i em va explicar que era un pobre. Aquesta resposta no em va aclarir gaire les coses que volia dir això, perquè sempre que jo em passava demanant als pares que em compressin coses, la mare em deia, «Eh, senyoreta, que no som rics!» És a dir, si no eren rics, és que eren pobres i nosaltres no fèiem el que estava fent aquest senyor.
Encara és que a partir d'aquell dia el meu cerebre es va desenvolupar. Una mena de detector. Quan sortíem a passejar, jo gairebé no mirava el separador. Només estava pendent a veure si mirava algun pobre. I malauradament en vaig veure molts, eren tots arreu. La gestió és que tinc la sensació que només els veia jo, perquè la gent passava pel seu costat i no els miraven. Semblava que fossin invisibles. Evidentment, jo bombarejava i bombarejava les preguntes, els pares. I les preguntes i preguntes. Per què són pobres? On viuen? Tenen menjar? Dormen al carrer? Per què la gent no els ajuda? Estan malalts? On és la seva família? Per què l'alcaldessa no els deixa anar a casa per estar-hi? Vol dir que si truquem a la Guàrdia Obama no els vendran a ajudar?
Estava tan preocupada per la seva situació que no deixava de pensar que hi podia fer jo per ajudar-los. Llavors em va acudir una idea. I si construïa una màquina per a que els rodamons poguessin tenir tot allò que necessitaven? Havia de ser una màquina semblant a aquelles on es fiquen unes quantes monedes i pots comprar una beguda, un entrepà o alguna llaminadura. Però hauria de tenir més coses, com ara sabates, roba, medicaments, és a dir, tot allò que una persona pot necessitar i val diners. i, a més, s'haurien de repartir per tota la ciutat, al costat d'altres màquines que utilitzen els ciutadans.
Fer la màquina no era complicat, perquè ens vam ficar a internet i ja sabeu que si podem trobar vídeos per qualsevol cosa. El variable problema era que la gent no podia pagar amb diners. Havíem de pensar com ens ho faríem. El pare va proposar que paguéssim amb pedretes o fins i tot amb fulles de plantes. Però de seguida vam veure que això no era variable, perquè si les altres persones ho veien, sempre apareixeria algun espavilat que intentaria treure coses de la màquina de manera gratuïta, sense necessitar-ho.
Aquest problema ens preocupava moltíssim. Havíem de trobar la manera de fer que funcionés. Sortíem per la ciutat buscant els llocs on instal·laríem i en una d'aquestes sortides ens van trobar una noia jove, dormida en un dels caixers automàtics que estan repartits per la ciutat i que a les nits es converteixen en dormitoris per a les persones que no tenen on anar. El que em va cridar l'atenció d'ella va ser la tristor de la seva mirada. Transmetia la baixa autoestima que tenia de si mateixa, la sensació que ja havia perdut tantes coses que ja no podia perdre res. I en aquell moment em vaig adonar que ja tenia la solució. És això el que diferenciava aquestes persones de la resta, la seva mirada. Havien d'introduir una màquina amb sensor que detectés l'estat d'ànim de les persones mitjançant la mirada.
Els meus pares es van posar en contacte amb diferents professionals d'informàtica i d'imatge. Els van exposar el nostre projecte. Els van explicar que necessitàvem d'ells i de seguida es van interessar moltíssim i van acceptar el repte. Al cap de poques setmanes començaven a funcionar les nostres màquines. Ens van passejar per tota la ciutat, informat a tots els possibles usuaris i en pocs dies tothom n'estava assabentat.
Va ser un gran èxit. Actualment estava funcionant. De meravella. Si alguna vegada fiques diners en una màquina per comprar alguna cosa i no torna, dona, no pensis que no funciona. Has de pensar que és una de les màquines de totes gratuïts i veritablement ho necessites. I per sort, tu no necessites.
Estem molt contents perquè hem solucionat un gran problema. En realitat, una part d'ell. Ara són els ajuntaments i els governs els que tenen que posar el fil a l'agulla, que per tal de solucionar la resta, com per exemple proporcionar habitatge, feina, formació. Es tracta de que tothom aconsegueixi viure amb dignitat i normalitat de la seva feina. Es tracta de que desaparegui la tristor de les seves mirades i aquest espai l'ocupi l'alegria.
El Club de Sisè, a Constantí Ràdio.
Les aventures d'un bigoti, Lluís Alcarazo. Hi havia una vegada un bigoti que es deia Josep Maria i que vivia sota el nas d'un pescador, que es deia Tomeu, i que feia mesos que no pescava una trista sardina. Un bon dia, a la taverna del Moll, el Tomeu va fer una promesa. Si demà pesco ni que sigui una gamba, m'afeito el bigoti. El Josep Maria es va posar a tremolar, i no de fred precisament, tot i que últimament en Tomeu no pescava ni tan sol un refredat.
Però l'endemà, només sense la xarxa, va començar a capturar palalles i abarrots i fins i tot una tonina. El Tomeu va intentar fer-se enrere del jurament, però era un home de paraula i havia de complir. Aleshores, el pobre Josep Maria va decidir escapar-se i així van començar les aventures d'un bigoti. Aquella mateixa nit, mentre en Tomeu somiava en pirates i sirenes, en Josep Maria es va acomiadar de les seves amigues, les pestanyes i les celles, i dels seus companys els pèls del nas, i del seu millor amic el dit petit del peu esquerre. Llavors es va tirar al mar, sense recordar-se que no sabia nadar. Va estar a punt d'ofegar-se, però per sort El corrent el va portar fins a una platja on hi havia una nena que es deia Carmeta. Fent castells de sorra, la Carmeta, en veure el Bigoti, se'l va posar i va recórrer la platja dins. «Soc una nena amb Bigoti! Soc una nena amb Bigoti!»
Fins que la seva mare, que estava enfadada perquè no es posava prou morena, ho va veure. La va renyar davant de tothom i va llençar el Bigoti a la paperera. Immediatament va arribar el camió de les escombraries i uns homets se'l van endur. «Què serà de mi? On m'emporten?» es va preguntar en Josep Maria entre pèls de plàtan i en vasos de plàstic. Fins que un nas de cartró que es deia Camil i que venia d'una festa de disfresses li va dir: «Ens porten a una planta de reciclatge». «Oh, no!» va dir en Josep Maria. En Josep Maria no volia acabar sent un tretabric, així que ell i en Camil van saltar del camió en marxa i es van escapar. Tots dos van caure davant de la porta d'una caixa d'estalvis i en aquell moment van sentir trets i crits.
«Agafeu el lladre, agafeu el lladre!» Un atracador sortia del banc amb una bossa de diners, empaitat per tot de policies. El lladre, en veure el Bigoti i el nas, se'ls va posar i va poder despistar els investigadors. A partir d'aquell moment, en Josep Maria i en Camil van viure el marge de la llei. Participaren en molts atracaments, fins que un dia, en un assalt en un mercat a l'aire lliure, va caure un xàfec. I en Camil, com era de cartró, es va fer malbé. Una senyora va reconèixer el lladre i els van tancar a la presó. Per sort, com en Josep Maria era menudet, es va poder escapar entre els barrots. Caminant, va arribar al campament del Circ Continental, el seu preferit.
Estava tan cansat que va buscar un lloc on dormir i va trobar sota el nas de l'ursus, l'home més forçut del món. Estava dormint al seu carretó. A l'ursus li va encantar aquell Bigoti que li havia crescut de la nit al dia i se'l va deixar posat. Així va començar la nova vida del Bigoti Josep Maria, que només coneixer la peria de la dona barbuda se'n va enamorar perdudament. Poc després, en Josep Maria se'n va anar de gira i acompanyat de la seva peria preferida. Es va fer famós, va viure 1.234 aventures, va fer 12 voltes al món i va visitar llocs meravellosos, com ara el Carib, la Patagònia o Sant Andreu de la Barca.
A mesura que passaven els anys i els cabells se li anaven tornant blancs, en Josep Maria troba a faltar cada cop més el seu amic, Tomeu, el pescador. Un dia, el vaixell que portava el circ a la Xina va xocar contra una balena. En Josep Maria va caure a l'aigua i després d'esquivar tres lluços, dos taurons i un calamar. Per poc no se l'empassava una tonyina que es deia Josefina, que era molt simpàtica. I els morros de la Josefina, en Josep Maria va recoure mig món sota el mar.
Fins que un dia la tonyina va picar un ham i en Josep Maria es va trobar de cop i volta dalt d'una barca, cara a cara amb el seu amic, el seu vell amic, Tomeu, que acabava de pescar la tonyina. D'entrada, a tots dos els va costar reconèixer l'un a l'altre, perquè en Josep Maria no havia vist mai un pescador sense Bigoti i el pescador mai havia vist el Josep Maria amb els cabells blancs. Però al cap d'un moment, tots dos es van abraçar i es van posar a plorar d'alegria i es van jurar que mai més no es separarien. I des d'aquell moment, en Josep Maria i en Tomeu pesquen més tonyines que mai. Fi.
El Club de Sisè, a Constantí Ràdio.
Els drets de la infància, editorial Barcanova. Fa més de 25 anys, el món va fer una promesa als seus nens i a les seves nenes. Farien mans i mànigues per protegir i promoure els seus drets. Sobreviure i prosperar, aprendre i créixer, que les seves veus fossin escoltades i assolir el seu desenvolupament complet. És molt el que hem de celebrar una vegada passat aquests anys, des de la disminució de la mortalitat infantil fins a l'increment de les matriculacions escolars. Però aquesta fita, en el temps, també ens ha de servir per recordar que la nostra feina és lluny de finalitzar i per ser exigents amb els nostres compromisos en aquest camí els propers anys. L'Assemblea General de les Nacions Unides va confiar a UNICEF el mandat de promoure la protecció dels drets dels infants, d'ajudar a satisfer les seves necessitats bàsiques i d'augmentar les oportunitats que se'ls ofereixen perquè desenvolupin plenament les seves potencialitats. Des de 1989, UNICEF es guia pel que disposa la Convenció sobre els drets dels infants i s'esforça per aconseguir que aquests drets es converteixin en principis ètics, perdurables i en normes internacionals de conductes vers els infants.
Per dur a terme aquest treball, UNICEF es presenta en més de 190 països i territoris i centra els seus esforços a arribar als més vulnerables i exclosos. El seu finançament prové exclusiva de donacions voluntàries del govern i de la societat civil. En aquest sentit, adquireixen una rellevància especial aliances amb tots els agents que tenen una especial responsabilitat o incidència en el benestar infantil i les contribucions de milions de ciutadans, que fins i tot en temps de dificultat donen suport a la seva missió. Conèixer aquests drets, les seves implicacions, les responsabilitats que emanen tant per als mateixos infants com per als adults en totes les seves dimensions és una tasca que continua en un món dinàmic i canviant. La supervivència, la protecció i el desenvolupament dels infants són imperatius de desenvolupament de caràcter universal i formen part integrant del progrés de la humanitat. Estem segurs que aquesta obra contribueix a aquests objectius tan necessaris com inajornables. Tenim el deure de complir la nostra promesa. UNICEF, Comitè Espanyol.
Principi 1. El dret a la igualtat sense destinació de raça, religió, nacionalitat. Les peles de la lluna. Gustavo Martín Garzo. En aquell país, en arribar la primavera, les dones posaven un ou blanc, perfecte, de tacte vellut, i s'asseien a esperar que el nen nasqués. Era tan bonic aquest ou que a elles l'havien de tenir tot hora, a les mans. Dormien amb ells, i en apagar el llum sentien un cant misteriós que no sabien d'on venia, ni l'escoltaven en somnis. Tenia aquells ous amb elles durant tres llunes. Quan arribava la tercera lluna, els portava al bosc en una cerimònia molt bonica, en què s'adornaven amb flors i s'acompanyaven amb bonics cants. Llavors deixaven els ous en una clariana i tornaven a casa seva, ja que aquells nens necessitaven el secret per nàixer, esperaven llavors una lluna més i quan hi tornaven els nens ja havien nascut. La clariana del bosc era plena de les closques buides, que a la lluna de la lluna tenia una blancor immaculada. Les peles de la lluna en deixar d'aquestes closques. Llavors es quedaven molt quietes esperant.
Se sentia en aquell moment un cant, i un altre més, i un altre, que venien de tots els rancons del bosc. Eren els cants dels nens que anaven a trobar les seves mares. Uns tenien escames, altres aletes i cua, altres plomes com les dels ocells, ja que durant el temps que havien estat al bosc havien pres les qualitats dels animals que hi havia en aquest lloc. I les mares de seguida identificaven els seus nens per la seva forma de cantar, ja que aquest cant era el mateix que havien escoltat en els seus somnis. Quan encara eren dins els ous i ells els tenien a la nit en els seus llits, i cada una s'enduia el seu sense importar-li com era. Començava llavors aquell món de carícies, petons i cures, que era la criança dels nens, i a poc aquesta anava perdent escames, flomes i crestes i es transformava en éssers humans. No vol dir això que es tornessin iguals, ja que cada un conservava el seu caràcter, les qualitats de l'animal que l'havia acompanyat al bosc. De manera que si un havia viscut amb un ratolí, era un nen molt entremeliat. Si un altre s'havia fet amb un gat, tenia els ulls esquinçats. Si una nena havia estat amb una merla, la seva veu era molt bonica i la seva pell negra. I si havia estat un peix el que havia tingut cura d'una nena, aquesta volia estar tot hora a l'aigua i movia les mans i els peus com si fossin unes aletes i una cua. No hi havia un món on els nens fossin alhora tan diferents i tan iguals com aquell. Diferents perquè al bosc cada criatura té una aparença diferent i la seva pròpia manera de ser. Iguals perquè els cants amb què havien cridat les seves mares s'assemblaven entre si com els seus, dels quals havien nascut, i tots tenien el mateix cor. Fi.
El Club de Sisè, a Constantí Ràdio.
Principi 2. Dret a tenir una protecció especial per al desenvolupament físic, mental i social del nen. La nena perduda. Escrit per Antonio Rodríguez Almodóvar. La nena tenia tantes ganes de llegir aquell conte que quan va arribar a la fira del llibre es va deixar anar de la mà del seu pare i va començar a preguntar de caseta en caseta. Li havia explicat la seva àvia, però la llàstima és que no es recordava del títol. Només recordava que tractava d'un nen que vivia sol, perquè havia estat abandonat pels seus pares. El seu únic amic era un falcó pelegrí, amb el qual s'entenia d'allò més bé, a base de xiulets. Feien tota la vida junts, fins i tot quan el nen anava a l'escola al matí. L'animal li portava la motxilla amb les seves fortes urpes. A la nena, això era el que més li agradava d'aquell conte, fins al punt que havia après a xiular. Ja només li faltava trobar que li proporcionés un falcó perquè li portés la motxilla a l'escola, encara que li passés com el nen del conte, que tot allò desfermava l'enveja dels companys, i per això es ficaven amb ell. Com que vius sol, qualsevol dia t'agafarà la bruixa xupa, la que es menja els nens crucs! Ah! La nena es recordava perfectament d'aquella última frase, i amb ella va anar a preguntar de caseta en caseta, però cap llibreter no coneixia el conte.
Però nena, què t'ha explicat aquest conte tan horrible? Mira que en canvi, aquí tinc aquest que explica la història d'una nena que mai no sortia sola de casa, li va dir un. Però allò no va interessar gens ni mica la nena, i un altre. Com? Que una bruixa es menjava els nens crus? Quina barbaritat i quina por! Mira, aquí tinc aquest conte preciós, en el que el llop de la caputxeta es penedeix d'haver estat tan dolent. Allò encara va interessar menys a la nena. Un tercer la va voler convèncer, que comprés un llibre ple de mirallets i falsos brillants. I un quart, que s'endegués un altre de princeses, de marenga, que parlaven per telèfon, amb la peruqueria. Quan es va convèncer que ningú no semblava conèixer aquella història, es va adonar que s'havia perdut. Va buscar per tot arreu, el seu pare obrint-se pas entre la gent. Va notar que el cor li replicava i va mirar cap amunt. Només en un trosset de cel, entre els caps dels grans, va veure una au molt grossa. La nena va pensar que era el falcó pelegrí, que ella volia tenir, o que s'havia escapat d'aquell conte, i que venia a salvar-la. Però de seguida el va perdre de vista. Havia de sortir a algun espai obert perquè el falcó no la veiés. Des del cel, l'única cosa que va aconseguir, en realitat, va ser posar-se a plorar i tapar-se la cara amb les mans perquè ningú no la veiés.
En aquell moment, alguna cosa es va posar damunt de la seva espatlla, des de darrere. La nena es va espantar molt, encara que va pensar que podia ser aquell ocell gros i salvador. Oh, pot ser la bruixa xupa! Què et passa? Va sentir que algú li preguntava. La nena es va treure les mans de la cara i es va girar. Però el que va veure entre la llar i llàgrimes va ser una cara somrient. Era una nena jove, d'expressió amable, que vestia una jaqueta amb l'escut de l'Ajuntament a la butxaca superior. Em sembla que t'has perdut, oi? La nena va s'estirar amb el cap. Tu ets la bruixa xupa? va dir amb veu tremolosa. Dona, pot ser que jo no sóc gaire guapa, però vols dir que tinc un aspecte de bruixa? La va respondre la noia i es va posar a riure. Quan el seu pare la va trobar a la caseta d'activitats, la nena ja havia començat a fer servir un bloc i un bolígraf que li havien regalat. I encara que amb prou feines sabia escriure, es va començar a inventar una història. La història d'una nena que només li agradava els contes que li explicava la seva àvia. Fi.
Principi 3. Dret a un nom i a una nacionalitat des del naixement. El món dels éssers estranys. Mama, mira què he trobat! La mare troll no compartia l'entusiasme del seu fill. Un nen humà, va dir arrufant el nas. Però si no es reflecteix en els miralls! Era veritat, en ell tenia uns grossos ulls foscos i no somreia, i el mirall no el reflectia. Llavors, potser es pot quedar? És suec, nen? No, va dir el nen, no sóc suec. Aleshores, no ets un troll. Nosaltres som monstres suecs a veure què diuen els nostres veïns leprechauns. Els leprechauns van examinar el nen. Els teus pares són irlandesos? I van preguntar. No, va dir el nen. Aleshores, no ets un leprechaun. Nosaltres som follets irlandesos. Aleshores, va passar la Baba Yaga, la famosa bruixa russa. Escolta, Baba Yaga, va cridar la mare troll. Agafaries aquest nen com aprenent de bruixot?
És rus? Només ensenyo bruixeries a nens ruses. El nen va negar tristament amb el cap. Van anar al barri dels Meigets. Ets gallec? Li van preguntar. Però no era. Aleshores, no ets fill d'una meiga. Nosaltres som bruixes gallegues. Pot ser un fantasma, va dir la mare troll. Ells no tenen nacionalitat. Fals, li va respondre un fantasma. Som de totes les nacionalitats. Cada un té la seva. Pot travessar una paret, nen? El nen va intentar amb totes les seves forces, però només va aconseguir donar-se un bon cop al front. A la mare troll, el nen li va fer pena. Es pot quedar uns quants dies, va dir el seu fill, però si no troba la seva gent, entre aquests estranys se n'haurà d'anar. Mentrestant, en un país europeu, els pares buscaven el seu fill desesperat. Van fer una denúncia policial i els mitjans van difondre. Com que els seus pares eren immigrants il·legals, ells no tenen nacionalitat, cap govern a la terra. No el protegia sota les seves lleis. Per això, a la tele parlaven de la desaparició del nen fantasma, que així s'anomena els petits apàtrides.
Un jutge es va interessar pel cas. No els vull prometre res, va dir el jutge, però potser és possible donar al nen la nacionalitat del país on ha nascut. Als pares ja no li importava gaire la nacionalitat. Només volien que aparegués el seu fillet. Tanmateix, en aquell moment, va passar una cosa molt estranya a la cabana dels trolls. Quan el nen va passar per davant del mirall, hi va aparèixer una boira borrosa en la forma del seu cos. Doncs sí que és un nen humà, l'haurien de tornar, va dir la mare troll. A poc, amb el pas dels dies, anava apareixent en el mirall una careta morena i somrient, amb les dents molt blanques. Abans que s'hi reflectés del tot, els trolls van deixar el nen al límit del bosc. Allà el van trobar la policia i el va portar amb els seus pares. Uns quants mesos després, el nen havia estat degudament registrat. Per fi tenia els seus documents, el seu nom oficial i la seva nacionalitat. Va deixar de ser un fantasma i mai més no va haver de tornar al món dels éssers estranys. Però sempre va quedar agraït a la mare troll i de tant en tant li deixava una capsa de pizza a prop del bosc. I des que els trolls van tatxar la pizza, res no li agradava tant. Fi.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 2:15 de vespre a Constantí Ràdio.